La setmana passada, les autoritats alemanes van demanar explicacions a Moscou després de les proves d'enverinament trobades en l'organisme d'Alexei Navalny, aquest líder opositor rus que encara està ingressat en un centre hospitalari de Berlín. Ahir sabíem que Navalny havia sortit del coma induït en el que s'encontrava, després d'ingressar en la clínica berlinesa de la Charité el 22 d'agost, i el seu estat ha millorat, segons el darrer comunicat mèdic emès ahir per aquest centre hospitalari alemany. Navalny reacciona allà quan se li parla, prossegueix el comunicat, encara que no es pot descartar encara seqüeles per al greu enverinament que petit. De fet, Navalny va fou traslladat a aquella clínica berlinesa després de col·lapsar durant un vol intern a Rússia i per petició expressa de la seva família, que va fer les primeres anúncies d'enverinament, després corroborades pels metges que el tracten. L'equip mèdic de la Charité ha establert que fou enverinat amb un agent nerviós del grup Novichok. Per parlar-ne una miqueta sobre aquest assumpte i per saber una miqueta més de les intrigues polítiques d'aquest gran país, encara desconegut en gran part entre nosaltres, tenim en Llibert Ferri. Ell, el recordareu, fou corresponsal durant molts anys de TV3 a Rússia, és periodista, comenta sovint l'actualitat a diversos mitjans i és un gran expert en aquest gran país d'Europa central, d'Euroàsia. Molt bon dia, Llibert.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos aquest matí amb naltros. Qui era qui és Alexei Navalny?
Mira, Alexei Navalny és un home jove, actualment deu tenir 34, 35 anys, i va sorgir amb unes protestes que van haver contra Putin l'any 2011 i 2012. Uh-huh. O sigui que estem parlant d'uns quants anys. Ell era un blogger, era un home que manegava molt bé les tècniques de comunicació digital, i en seguida va comunicar moltíssima gent i es va fer d'alguna manera molt famós i es va convertir en primer en un agitador i després en un activista i després en una certa alternativa d'oposició democràtica al règim. Dic certa perquè recordo que quan es va presentar en unes eleccions a l'alcaldia de Moscou no va arribar al 30% dels vots, i les enquestes que més o menys independents que encara queden a Rússia li donen això, el 30 més o menys. Per què? Perquè és una oposició molt jove, és una oposició que s'està fent encara. Rússia no té oposició. Rússia és un règim que ha quedat tancat en mans de Putin i dels seus col·laboradors de lo que queda de l'antic Partit Comunista i de l'antic extrema dreta, i l'oposició a Rússia s'està fent. I el que vol Putin és que no es faci. I per això la paralització de Navalny i el treure'l del mig.
Clar, Navalny, consideréssim, agafa el relleu d'una antiga generació, diríem, d'opositors coneguts. Recordo, per exemple, Garry Kasparov, no?, que se'l detenia
exacte,
constantment.
Exacte.
I és com la continuació, diríem, 2.0 d'aquests primers agitadors anti-Putin.
Antiputin. Bueno, Navalny es pot dir que és un fill de la perestroika. La perestroika que va portar en Gorbachev, que va d'alguna manera va fer emergir tot un seguit de nuclis d'oposició, d'agitació, de protesta. Es van fer les primeres eleccions lliures a Rússia, que ja hi vaig ser-hi, al març de 1989, quan les últimes lliures s'havien fet l'any 1917, vull dir, les va fer Lenin, i com que no va treure els resultats que li havien que ell volia, doncs va dissoldre l'assemblea. Llavors tota aquesta gent es va juntar i van fer les eleccions, van intentar una democratització de Rússia que mai s'havia fet, una autèntica revolució democràtica que queda estroncada primer per la perquè posen al capdavant un home que està incapacitat i que, a més, a darrere té interessos internacionals i mafiosos, que és Boris Yeltsin, i després posen a Putin, sobretot, els interessos interiors, perquè representa el KGB, representa els serveis secrets, representa el règim policial que es creu que es necessita en aquell moment a Rússia per poder tirar el país endavant i treure'l d'aquell horror que havia significat al final de la Unió Soviètica, que ells ho vivien com una mena de rendició incondicional, semblant a la d'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial.
De fet, a Putin li esclata la mà pràcticament només a començar el seu mandat a Rússia, el diríem la tragèdia del submarí, crec que recordava que era Kursk. I que ja va, en certa manera, va sorprendre per la seva fredor a l'hora de comunicar internacionalment el que passava allà, no?
Totalment. S'ha d'entendre el mar mental de Putin. Putin és un personatge que el considero un personatge molt intel·ligent, amb una intel·ligència molt freda, molt pragmàtica, i que indubtablement és el tipus de mar mental en el qual s'ha format, es van formar a la Unió Soviètica els quadres del KGB. Per exemple, en el moment en què van començar, em parles del gas del curs, en el moment en què a Txetxènia va començar d'alguna manera a emetre senyals de les maldats que s'estaven fent, dels assassinats i tal, una periodista lliure, liberal, independent com Anna Politkovskaya, a l'any 2006, Anna Politkovskaya la van matar al replà de l'escala. Va ser Putin qui ho va ordenar? Potser ni va caler, vull dir els sicaris que ell d'alguna manera controlen ja se'n cuiden de seleccionar i de matar. Ara, amb el cas d'un líder opositor com Navalny, o de l'anterior líder opositor, que era líder també, Boris Nemtsov, a l'any 2015, que ha mort, el tirotegen davant mateix del Kremlin, jo no m'atreviria a dir que aquestes coses es fan sense que ho sàpiguen les altres esferes.
Clar, això és el que... Heu escrit un article fa 6 dies, publicat fa 6 dies, Putin i l'enverinament de Navalny, al diari Ara, i en el que fa referència al cas Politkovskaya i després també doncs a Navalny i Nemtsov. En qualsevol cas, dius, expliques en aquest article doncs que Politkovskaya senzillament potser va ser assassinat doncs per Kadyrov, no? El líder prorrus,
el líder prorrus
de Txetxènia, i que senzillament es fa això, doncs, que també es va fer, per exemple, a l'Estat, aquí a l'Estat, en ocasions, que és fer la vista grossa davant, doncs, recordeu, per exemple, la guerra bruta de l'Estat contra ETA, en aquest cas, doncs, que es feia la guerra bruta davant d'uns grups organitzats, terroristes, i senzillament no s'actuava, no? Deixeu-los fer, no? És una miqueta, se podria aplicar aquesta analogia en el cas rus?
Hi ha una certa analogia. El que passa és que jo crec que amb el cas espanyol, amb el cas dels GAL, vull dir, tot i que el que es va dir que era l'home que d'alguna manera no inspirava, però sí que d'alguna manera mirava cap a un altre cantó, que era el senyor X.
Felipe González, sí.
Es deien que era el president del govern, Felipe González. Jo crec que en tot cas el senyor X no perdia el temps en mirar llistes i dir, avui toca aquest i avui toca l'altre.
Ja.
Jo no crec que tampoc Putin ho faci, però crec que en alguns casos, com el cas Navalny o el cas Nemtsov, a mi em costaria molt creure que aquí els elements d'alguna manera lumpenitzats del KGB o pròxims a Kadyrov han actuat pel seu compte. Jo crec que aquesta, bueno, eliminar Navalny vull dir, és molt fort i ha tingut unes repercussions. Les repercussions li importen a Putin. Hi ha gent que, clar, hi ha analistes que diuen, no, és que no pot ser que ell ho hagi ordenat, perquè, clar, perquè això li fa mal, perquè això... Bueno, sí, li fa mal de portes en fora, però de portes en dins els reforça i, a més, dona un toc d'alerta per dir, aneu en compte, perquè les línies vermelles del que podeu fer dins del meu règim acaben aquí.
Per tant, és com diríem aquella figura jurídica, no, del col·laborador necessari, no? O sigui,
exactament.
o sigui, que no actua, però dona cobertura amb la impunitat, no?
Sí, exactament, dona cobertura amb la impunitat. A lo millor, què et diré jo, a lo millor en Kadyrov fa una de les seves, fa una de les seves maldats, i a lo millor el crida al cap d'una setmana, estic imaginant, no? Estem fent una suposició, i ell diu, escolta, no, i vull dir, quan tornis ja a trobar-te en un cas d'aquests, consulta-m'ho, perquè tal. Però, en tot cas, la immunitat està garantida sempre. La immunitat i la impunitat.
Abans parlaves de l'oposició. Hi ha aquest llibre de Manuel Carrer, de Limonov, que al principi de tot explica l'arribada de Carrer, que ha de cobrir precisament la mort de Politkovskaya a Moscou, i que es troba amb un grup d'opositors que protesten o que cada any, el dia de l'assalt policial al Teatre Dubrovka, sí, doncs es reuneixen i recorden a les víctimes. Recordem que no ja van morir terroristes, però va morir molt de públic civil.
Molt de públic, el Dubrovka, exactament.
Que estava atenent i que la manera, doncs, que recordem Beslan també, la manera d'actuar de Putin és, en fi, més igual sacrificar 300 civils, jo de terrorista no en queda un ni viu.
És la seva mentalitat, sí.
En qualsevol cas, Carrer explica en aquest inici del llibre aquesta trobada d'opositors, de gent que desafia el règim protestant amb les fórmules empleades per Putin i que són acusats directament de terroristes o de simpatitzant del terrorisme, i en allà és on reconeix a Limonov i comença, doncs, a parlar amb ell i a escriure el llibre. En qualsevol cas, hi ha una descripció molt decadent, molt trista, d'aquestes trobades de gent bastant gran, algun jove, de gent que desafia el règim. Clar, estem parlant de l'any 2006. Ha canviat una miqueta? És una oposició, diríem, molt marginal, la de Putin?
No, l'oposició és una oposició molt jove. Per això el que et volia dir, la gent que va començar a mobilitzar-se l'any 2011 i 2012, allò ja va ser d'alguna manera un toc d'alerta de que havia gent que s'estava organitzant, i després, en aquests últims dos anys, hi ha hagut mobilitzacions a més de 100 ciutats russes de gent molt jove, en molts casos adolescents, gent de 15, 16, 17 anys, fins a gent de 25, i molta d'aquesta gent és arrossegada per Navalny, com en el seu moment, quan Navalny encara no era tan conegut, era gent que seguia les actuacions, no, de les noies aquelles, de les Pussy Riot.
Sí, sí.
És gent, però és una oposició que s'està creant, és una nova generació, és una nova mentalitat, és una nova Rússia. Qui queda al Parlament? Qui és? Putin amb el seu partit, Rússia Unida, val, i l'oposició a dintre del Parlament, indubtablement les organitzacions de Navalny i companyia i tal, no hi són. Qui hi ha dintre del Parlament? El Partit Comunista de Rússia, l'extrema dreta de Zhirinovsky, uh-huh, i una mena de simulacre en Rússia Justa, que és una mena de simulacre de socialdemocràcia. Aquesta gent, tots, si els ajuntes a tots a dintre del Parlament, doncs no seria gens diferent a el que en el seu moment va ser fa 30 anys el Comitè Central del PECUS, del Partit Comunista de la Unió Soviètica. És una altra Rússia, és una vella Rússia. Uh-huh. I el que està sortint és nou. Per això ell el que intenta és anar allargant els seus mandats, primer en 4, ara són 6 anys, ara va del 18, de l'any 2018, que l'han elegit fins al 24, i ha fet aquest referèndum d'alguna manera de perllongació constitucional, de perllongació de mandats i de canvis del poder executiu i tal, que en el fons és una pantomima, per arribar al 30. O sigui, vol estar 30 anys al poder perquè ell creu que quan ell desaparegui, pot, si no ha fet la feina que ell vol fer, pot tornar a passar una altra vegada les coses que havien passat abans. No?
Ibar, deixa'm preguntar-te, quina és la feina que vol fer Putin?
Digue'm.
Quina és la feina? Quina és aquesta feina que vol deixar Putin feta?
Doncs la feina de deixar una Rússia una Rússia estructurada, una Rússia modernitzada, el que ell creu que és la modernització, amb unes classes mitjanes doncs, que estiguin ben consolidades, ben estructurades, i el poder de dalt de tot estigui sempre en mans dels mateixos. És a dir, el poder està en mans de la classe burocràtica, sigui policial del KGB o provinguin d'altres sectors, que cada administrador es van convertir en classe propietària. Vull dir, aquesta és la gran paradoxa de la perestroika, que busca la democratització i el que fa és convertir la classe administradora burocràtica en classe propietària. I el que vol és mantenir els d'alguna manera els privilegis de la classe propietària amb una façana de democràcia, amb una mena d'estalinisme, per entendre'ns, postmodern.
Clar, un estalinisme postmodern neoliberal, d'alguna manera, no?
Sí. Neoliberal. Però el que no té en compte és que caldria canviar el model productiu. O sigui, Rússia té molta aigua, Rússia té boscos, Rússia té minerals. O sigui, Rússia hauria de fer, i podria fer-ho, i amb això estan assessorats pels governs dels països nòrdics, que li van enviar un informe que li van dir, escolta, el model productiu se t'acabarà d'aquí 4 dies, basar-ho tot amb l'exportació de matèries primeres, gas, petroli, i amb el comerç d'armes, això no té futur. Vull dir, posa la gent a treballar amb els recursos que hi ha, però això no ho fan.
En relació a la democràcia, podem dir que Rússia és una democràcia formal, però que no ho és en essència?
Al llarg de la història, vull dir, hi ha molts tipus de maneres de qualificar aquest tipus de democràcia, que són democràcies coixes, democràcies paralítiques, democràcies vigilades. Jo crec que Rússia és un clar exemple de democràcia entre paralítica i vigilada.
Perquè ell al cap i a la fi, sempre diu que ell surt escollit democràticament.
Ell surt escollit democràticament, però que el procés, per exemple, el procés de referèndum que s'havia de fer el 22 d'abril no es va fer, ho va haver d'ajornar per la Covid, i el va fer aleshores el juny. Però clar, convoca, vull dir, el torna a convocar i el replanteja i fa un referèndum que dura gairebé una setmana, del 25 de juny a l'1 de juliol. Cada dia voten uns, un dia voten uns, els altres voten uns altres, un dia poden votar al mateix temps els que voten per correu, els que... O sigui, vaja, vull dir, això no és sufragi universal, vull dir, el sufragi universal és directe, secret, igual, i es fan un sol dia. I sí, que hi ha canvis horaris, hi ha diferències horaris i tal, però això no vol dir allargar-ho una setmana.
I la popularitat de Putin, que fou molt alta fa uns anys, i que ara hi havia doncs indicis que deien...
Baixada, sobretot per les reformes de les pensions, de l'edat de jubilació, però continua altíssima. Vull dir, el centre elevada, que és l'únic centre d'alguna manera fiable que es manté a Rússia, li continua donant un suport del 60-70%. No ha arribat al 80, però un 60, un 70 és molt,
Sabem que has marxat, però no vull acabar sense fer-te dues preguntes més. Navalny, si recupera bé, tornarà a Rússia o ja agafarà l'exili?
Jo me l'entemo que Navalny no podrà tornar a Rússia. Jo crec que potser, vull dir, han salvat la vida de Navalny, però és difícil que Navalny pugui tornar. Primer perquè jo crec que les seqüeles seran fortes. Vull dir, això ja se'n suma. I després perquè d'alguna manera ja és com una etapa que la cobreixes i que és molt difícil. Navalny ja ho tenia molt malament des de feia molt de temps. L'havien detingut desenes de vegades. O sigui, li havien fet la vida impossible. És molt difícil. Vaja, puc estar equivocat, però jo crec que és molt difícil veure Navalny tornant a Rússia, perquè a més Navalny no ha deixat de ser mai un líder, sí, un gran líder, però un líder que encapçala moviments ciutadans, de protestes, de manifestacions al carrer, però cap organització política estructurada com a tal.
Yep. Deixa'm preguntar-te també, Bielorússia, també s'ha d'entendre en clau interna russa? O sigui, Bielorússia serveix a Putin per dir, aneu en compte, mireu el que passa allà, i el que no deixo que passi allà, imagineu, si no deixo que passi allà, deixaré que passi el meu país.
Putin no consentirà que Bielorússia canviï sense que ell... Aviam, a Putin, Lukashenko, no li ha agradat mai, no li ha agradat mai, perquè el considera un personatge groller, un personatge ordinari... Un personatge
poc sofisticat, no?
Poc sofisticat i tal, i sempre li ha fet aquesta nosa. Però, al mateix temps, l'ha aguantat, i l'altre ha anat d'alguna manera festejant a vegades amb Alemanya, amb Occident i tal, però en el fons sap que qui, en un moment donat, si té un problema fort, com l'està tenint ara, en qui ha de confiar en Putin. I Putin, al mateix temps, sap que no deixarà anar a Bielorússia. Bielorússia és el bloc, d'alguna manera, que fa de matalàs entre Polònia i Rússia. És un dels blocs, juntament amb Ucraïna. I el que no farà és deixar-ho anar. Vull dir, aquí Putin aplica el principi estalinià i bresnevià de la sobirania limitada.
Mm-hmm. O sigui que hem de prendre consciència, hem d'acceptar, hem d'assumir que Bielorússia no triomfarà a l'oposició.
No triomfarà. Pot triomfar una altra cosa, o sigui, pot arribar un moment que Lukashenko cansi tant i mereixi tant que el mateix Putin digui, faig fora i tal, i llavors treguin de la màniga algun altre i tal, i facin unes noves eleccions, i facin una cosa arreglada, una cosa arregladeta. No dic que no. Ara, una autèntica transformació democràtica, no.
No. Última pregunta, Llibert. Mira, els que no coneixem Rússia, els que ens ho mirem des de fora, però que en canvi hem consumit tota la producció cultural russa dels últims 150-180 anys, des de Gogol, els grans Tolstoi, Dostoyevsky, Bulgakov, i després a la música, ja sigui Mussorgsky, ja sigui Prokofiev, Rachmaninov, o fins i tot més recentment en el cinema, en fi, podríem dir noms. De vegades ens quedem esparverats veient doncs que aquesta societat que ha creat tot això voti algú com a Putin. Com... Suposo que seria molt llarg d'explicar, no? I seria reduir-ho molt.
Sí.
Però aquesta costa, contradicció és...
Costa perquè hi ha una contradicció entre el que és... Aviam, jo crec que s'ha d'entendre molt, vull dir, potser s'ha de viure allà el que va significar la Segona Guerra Mundial, el que va significar els milions de gent assassinada per la invasió alemanya, la necessitat, o sigui, el sentit de mantenir el territori protegit, el sentit patriòtic és molt fort. Aleshores, apareix un personatge com Putin i encara que faci tots els despropòsits que se li acudeixin, li donen suport, perquè veuen el líder, vull dir, necessiten aquest tipus de lideratge en un país tan enorme, de la mateixa manera que van consentir els crims de Stalin, no, també?
Moltíssimes gràcies, Llibert Ferri, periodista, molts anys destinat a Rússia, actualment expert en aquest gran país. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per donar-me veu. Vinga, moltes gràcies. Adéu.